Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. Com sabeu, el passat 14 d'octubre, cap a les 9 del matí, es filtrava la sentència dels presos polítics i pocs minuts després el Tribunal Suprem la feia pública. Però com va anar aquesta entrega de la sentència? Com han viscut els darrers dies les famílies després d'una setmana de protestes? En parlem a aquesta hora amb Meritxell Lluís, portaveu del grup municipal de Junts per Terrassa, número 2 per Barcelona per les eleccions al Senat del proper 10 de novembre, i esposa de Josep Rull. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li, ja sé que és la pregunta difícil, que tothom els hi fa, però també la que molta gent vol saber. Com estan?
Bé, la veritat és que estem indignats per una sentència molt injusta, però també alhora estem ferms i molt determinats, no? I això, aquesta força i aquesta determinació ens la dona bàsicament el saber-se que és que ells i elles són absolutament innocents, no?
Com van viure aquesta entrega de la sentència?
Bé, des del punt de vista de les famílies va ser uns dies bastant neguitosos, no? Perquè la veritat és que una sentència la qual en principi només té accés als magistrats del Suprem, que es vagin havent-hi filtracions, això demostra que no funciona, no? I des del punt de vista dels presos i les preses, doncs, home, va ser un cop dur i de dir, escolta, em sembla increïble la condemna que ens fan per, bàsicament, posar unes urnes, no? I això, bueno, impacta, però el que està clar és que, malgrat tot, malgrat aquesta forquilla de 9 a 13 anys de presó, que la suma de tots ells arriba a 100 anys, doncs això no els farà plincar i seguiran endavant.
Com sap, es va fer aquests darrers dies un tuit molt, molt famós, per dir-ho d'alguna manera, del seu nebot, de Nacho Rull, que deia, se m'acaba de trencar el cor, he trucat a la iaia i no sap res encara perquè li han amagat el mando de la tele. Increïble que d'aquí una estona una conversa també la sentenciarà i mai més tornarà a ser la mateixa. Ens esteu fent molt mal. Com està l'àvia?
Home, la veritat és que és una persona gran, té 87 anys, i com comprendreu, per una mare que el seu fill estigui injustament en una presó preventiva per posar unes urnes i després sentir la sentència, doncs la veritat és que massa bé no es pot estar. Pensem que, clar, estem parlant no només en el cas de la mare del Josep, sinó de moltes mares i pares de presos polítics i preses polítiques que són gent molt gran i que el primer que els hi ve al cap és quan puguin sortir, jo no sé si ho veuré, no sé si tornaré a veure mai més el meu fill en llibertat o la meva filla en llibertat, i això és molt dur, és molt dur, sincerament.
Quan et preguntava per la sentència, evidentment em deies una sentència molt injusta, però era la que creieu o era la que esperàveu?
Home, nosaltres sempre hem dit que posar a les urnes, que exercir el dret a la autodeterminació, no és un delicte, i per tant sempre hem dit que l'única sentència justa és l'absolució. De fet, ja estàvem pagant una pena abans, perquè, bueno, sobretot els presos ja portaven 2 anys a la presó, i això és una pena que s'estava pagant abans de fer el judici, no? I per tant, quan tu sents la sentència, et quedes molt parat. No és que te l'esperis, és a dir, escolta'm, tal com ha anat el judici, érem conscients que semblava que l'absolució no era. Però clar, si em permets, en el cas del Josep, per no deixar amarrar un vaixell, que a més no va demanar l'autorització pertinent, per deixar un local de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i per fer un tuit que això representi 10 anys i 6 mesos de presó i inhabilitació, sorprèn molt, no? O la presidenta del Parlament, per exemple, per deixar debatre a la cambra parlamentària, que el Parlament ve de parlar, doncs que la condemnin a uns anys i mig, i així podríem seguir, és realment esfereïdor, i això el que demostra és que realment el judici no ha servit per absolutament per res.
Què els ha semblat la resposta de la gent?
Nosaltres sempre ho hem dit, durant el llarg de tots aquests dos anys, que no tenim prou paraules per agrair el suport i l'escalf que rebem de la gent. És increïble i això és el que ens dona força a les famílies per seguir endavant, però també a ells i a elles. Jo sempre explico que soc de Terrassa i Terrassa és la tercera ciutat més gran de Catalunya, no? I dic, jo no conec a tota la gent que, o els veïns que viuen al meu carrer, però jo el dia que surti i em trobi que ningú em mira, que ningú em somriu o que ningú em dona ànims, aquell dia em sentiré sola. I això no ens està passant. I portem dos anys i la solidaritat de la gent és increïble. I permetem, per exemple, la setmana passada, les marxes per la llibertat, era de pell de gallina. Jo vaig fer el tram a peu de Sant Quirze a Barcelona i era cada passa que fèiem s'anava ajuntant més gent, no? I això és extraordinari.
Això sí, cal dir que tots els presos, sense matisos, s'han mostrat en contra dels aldarulls de la setmana passada, no?
Sí, això per descomptat. És a dir, jo recordo que va haver-hi un tuit que van fer tots nou presos amb la mateixa fotografia, el mateix text, que deien, escolta'm, no utilitzeu la violència en nom nostre perquè nosaltres no ens sentim identificats. Clar, ells i nosaltres, també les famílies, ens sentim identificats per les marxes per la llibertat. Ens sentim identificats per aquests dos anys en què hem sortit al carrer, diem a la manera catalana, no? És a dir, cívicament i pacíficament. I això, naturalment, que la violència no es pot justificar de cap de les maneres.
Volies agrair, evidentment, avui l'escalf de la gent que us acompanya, que us acompanyem, si em permets, en tot aquest cop. Un d'aquests viatges on suposo que us veu sentir molt, molt recolzats va ser precisament un acte reivindicatiu a Terrassa, no fa gaire, per celebrar els 50 anys de Josep Rull des de la presó, i on hi sonava això.
No era això, companys, no era això pel que varen morir tantes flors.
I va poder ser-hi Meritxell Lluís en aquest acte o no?
Sí, sí, i tant, i tant. Va ser... De fet, abans d'aquest acte vam anar al Pla de Lledoners, en què també es va fer un acte celebració entre cometes de l'aniversari, i aquest acte realment va ser impressionant, no? Jo vaig llegir una carta que havia fet el Josep, i la veritat, la Plaça Vella, que és on es va fer l'acte, jo no recordo d'haver-la vist mai tan plena, no? I els carrers que hi anaven a parar. Va ser un acte molt emocionant per veure aquest suport, però també molt trist alhora, no? Haver de celebrar els aniversaris del Josep, els del Bernat i el Roger, els nostres fills, o que el pare falti als festivals de natació, això realment colpeix molt, no? Sempre parlem moltes vegades que quan fan una condemna, a vegades pensem només en ells, però la família és qui acaba patint-ho d'una manera també extraordinària, no?
Ara em parlaves dels fills, et preguntava per com està vostè, per com està la mare, Josep Rull, deixem preguntar-li per com estan els fills.
Bé, els nostres fills tenen... El Bernat en té 10 i el Roger en té 5, no? I jo que sempre dic que a casa és com una cadira de quatre potes, el Josep, el Bernat, el Roger i jo, a casa falta una pota a la cadira, no? I falta el pare... Falta el company, el marit, i això, bueno, no és fàcil de portar. Ells són, t'ho dic, un nen de 10 anys, un any i un altre de 5. Costa molt de tirar-ho endavant, i el que estem fent és intentar fer la màxima rutina. Cada un d'ells són diferents, i un expressa més i l'altre menys, però però falta el pare. Portem 2 anys que falta el pare i el gran sí que n'és conscient de la sentència i és molt dur el petit. No sap, té 5 anys, no ho pots explicar la sentència, però sí que et diu, escolta'm, quan vindrà el pare, no? És a dir, si parlo el meu aniversari serà, si... per què no em pot portar el pare a l'escola? I realment ho pateixen, eh? Ho pateixen, doncs, d'una manera... Bueno, els està... amb aquesta presó preventiva i amb aquesta sentència el que estan impedint és que els meus fills puguin desenvolupar-se i puguin créixer al costat del seu pare. I això, que sembla molt... que es diu molt fàcil, però el dia a dia no és fàcil.
Malgrat tot, queda força per lluitar per estona?
Ui tant. Això ho diuen ells i elles i nosaltres ho continuem dient igual. La sentència no farà que nosaltres renunciem a unes idees legítimes i continuarem defensant-les perquè creiem que el dret a la autodeterminació no és cap delicte, perquè creiem que ells no han comès cap delicte. I, per tant, seguirem endavant. I jo també ho explico, no? De dir, jo amb el Josep comparteixo un projecte de vida, però comparteixo un projecte polític. I, per tant, seguirem endavant per defensar aquestes idees legítimes. I, al cap i a la fi, aquestes idees legítimes, el que ens ha... aquests 2 anys, el que hem vist... és que no es tracta, i això m'agradaria que quedés molt clar, no es tracta d'independència sí o independència no, sinó que estem parlant de democràcia sí, democràcia no. Estem veient que hi ha molts drets fonamentals que s'estan vulnerant no només a Catalunya, sinó que té efectes a tot l'Estat, i per tant nosaltres seguirem defensant unes idees legítimes, seguirem defensant posar les urnes, que la ciutadania pugui decidir el futur del país, com també la ciutadania, doncs fem consultes a nivell municipal de com volem que sigui una plaça, és a dir, ho trobem que és de carais, de la mateixa manera que seguirem defensant els drets humans.
És per això que decideix anar de número 2 al Senat?
Sí, la veritat, bueno, en el meu cas jo porto més de 25 anys de militància política activa i el pas de presentar-se al Senat és... doncs, de pròpia veu, poder també explicar quina és la realitat que vivim, no? Crec que a la resta de l'Estat no... hi ha qui no entén que el que estem parlant és de democràcia. I per això aquest pas endavant, de poder-ho explicar, de dir, escolteu, que no es tracta d'independència sí o no. A cap i a la fi, si algú vol... Si tu vols que l'altre no marxi, el que has de fer és oferir un projecte interessant. I això és el que no tenim... per part de l'Estat espanyol. És com... és aquesta manca de diàleg per part d'una banda, no? Nosaltres sempre estem assentats a la taula, sempre hem dit que volíem dialogar i el que ens trobem és no agafar el telèfon o ens trobem encara que ni tan sols el respon a cap iniciativa de diàleg.
Deixi'm preguntar-li per últim... és que sento els nens de fons.
És el petit, perdoneu,
No hi ha cap problema.
Perquè ja els he dit que em deixessin un moment.
Pobres. Deuen ser a punt d'anar a l'escola. Si li dóna temps, res, preguntar-li per últim...
Perdoneu.
No pateixi. Preguntar-li per últim, deia, doncs, no només per aquestes eleccions al Senat, no només per tot el que hem parlat, sinó perquè quedi clar... ja que els presos no en tenen, vostès tenen veu a la premsa espanyola?
Mira, la veritat és que els fills més adolescents o joves de les famílies en el seu moment van intentar accedir-hi i va costar molt, no? I no es va poder aconseguir. Jo t'he de dir, i ara em sap greu perquè justament, sembla que faci propaganda, no? Però ahir justament gravàvem una entrevista amb un mitjà, amb una televisió... d'àmbit estatal, i parlàvem entre nosaltres, perquè ens vam fer una entrevista, mira, sap greu, però pel programa Salvados...
Ja la pot dir,
De la Sexta, doncs...
Per tant, que sortirà aquest cap de setmana.
Sí, diumenge, i parlàvem perquè estàvem la Montse Bassa, la germana de la consellera Dolors Bassa, l'Oriol Sánchez, el fill d'en Jordi Sánchez i jo mateixa, i ho comentàvem, no?, ens preguntava, diu, escolta'm, és la primera vegada que parleu amb un mitjà de base estatal, i ens miràvem els tres i dèiem, Ens sembla que sí, no? Moltes vegades sí que hem tingut moltes entrevistes amb mitjans internacionals, però al nivell de l'Estat no recordàvem cap mitjà que ens hagués, bueno, que ens hagués demanat l'opinió de com ho vèiem tot plegat. Mm. Per tant, el diumenge, si no ens equivoquem, i ahir ho parlàvem, em sembla que és la primera vegada que una televisió, en aquest cas, a nivell estatal, doncs, ens feia una entrevista, no?
Meritxell Lluís, portaveu del grup municipal de Junts per Terrassa, número 2 per Barcelona, a les eleccions del Senat del proper 10 de novembre, i esposa de Josep Rull. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en un matí com aquest. Deixi'm agrair també, en especial, al conseller Josep Rull, qui va participar durant molts anys a les tertúlies del primer cafè de Ràdio Estel, i segur que tots els companys d'aquesta casa en guardem un molt bon record. Una abraçada a tota la família dels presos.
Doncs moltes gràcies, i ja que has fet aquest recordatori, jo ahir vaig parlar amb en Josep i li deia, ostres, mira, demà em truquen de Ràdio Estel, no? I per poder, doncs, parlar, i bueno, em donava molts records per tots vosaltres i tot l'equip, perquè realment, quan venia aquí a Ràdio Estel, tenia una estima especial, i agraïu-vos també, doncs, que ens permeteu expressar la veu d'ells, que volen silenciats i que, com veieu, no quedaran silenciades.
Sempre, sempre, sempre tornarà a ser casa seva. Moltíssimes gràcies, sort.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Estàs escoltant A primera hora, a Ràdio Estel.
Vinga, doncs passant 3 minuts ara mateix de 8:45 del matí. A aquesta hora que volíem parlar d'un altre assumpte que serà portada els propers dies, i és que aquest final de mes acaba mandat Mario Draghi com a president del Banc Central Europeu. Però com funciona el Banc Central Europeu? I sobretot, com ha estat el mandat de Mario Draghi al capdavant d'aquest banc? En parlem tot seguit amb Josep Lladós. Ell és professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per ser amb nosaltres. Quan parlem del Banc Central Europeu, parlem de decisions que ens afecten personalment dia a dia?
Sí, és el responsable de la política monetària de tots els països que formem part de l'eurozona, i per tant és el que decideix el preu oficial del diner, els tipus d'interès i la quantitat de diner que hi ha en circulació.
Deixi'm preguntar-li com s'escull qui és el mandatari d'aquest Banc Central Europeu.
Bé, hi ha un consell de membres del Banc Central Europeu, i entre els països que configuren l'eurozona hi ha una cosa que li diem el sistema europeu de bancs centrals, i llavors es decideix, doncs, quin és el... Hi ha unes discussions entre tots els països que són membres sobre quina persona pot formar-hi part.
Que ha format part durant tots aquests anys del mandat d'aquest Banc Central Europeu i que ara deixarà el càrrec, ho dèiem, és Mario Draghi, qui se'l coneixia, per cert, a la seva anterior etapa política a Itàlia com a Super Mario.
Sí.
Com ha estat el seu mandat al capdavant del Banc Central Europeu?
A veure, ell li tocava estar aquests 8 anys, i han estat 8 anys molt difícils. Li ha estat el responsable d'entomar des de la política monetària, doncs, les conseqüències de la crisi financera. A veure, en un mandat tan llarg sempre hi ha llums i ombres, però des del punt de vista d'anàlisi econòmica és un balanç positiu. Ha fet el que tenia que fer, i en una situació no favorable, és a dir, ho ha fet sense consens, dins del propi Consell del Banc Central Europeu, on hi ha cultures i visions diferents, i a més utilitzant, doncs, eines de política monetària molt heterodoxes, que no són les normals, i intervenint en l'economia d'una manera que normalment no ho fa un banc central. Però ell va, em sembla que va ser el 2012, segur que va ser el 2012, com va dir aquella frase del costi el que costi, salvaré l'euro, no pateixin, que faré el que costi, i va fer exactament el que no s'havia fet mai per part d'un banc central. I aquí estem, en bona part, que l'euro el coneguem avui tal com el coneixem i l'haguem mantingut, és gràcies a l'acció del banc central.
També és gràcies a Mario Draghi que cap estat europeu entrés finalment en fallida després d'aquella greu crisi?
Sí, sí, va tenir un paper molt actiu al banc central europeu en la gestió dels rescats. Alguns dirien que fins i tot molt agressiu, però és que una de les dificultats que ha tingut és que ha estat un mandat molt desagraït, perquè no ha tingut la complicitat, a part de les tensions dins del Consell de propietat central, sobretot pels representants alemanys, i darrerament també dels francesos, no ha tingut la complicitat de la política fiscal. És a dir, ell s'ha excedit amb el que són les competències del Banc Central, perquè senzillament procurar l'estabilitat de preus, això de que no hi hagi inflació, però, esclar, en una situació de risc de caiguda del creixement econòmic i de caiguda de preus, com que la política fiscal, els governs dels països poc endeutats no gastaven, l'única manera d'estimular l'economia era fer el que ell va fer, aquestes compres d'actius, això d'estímuls monetaris, i de tipus d'interès molt baixos, fins i tot negatius. Per tant, clar, és desagraït perquè no l'acompanyaven els governs, i ho va tenir que fer sobretot el Banc Central Europeu. De fet, la cara més visible de lluita contra la crisi és ell, més que no pas els governants europeus. Quin és el problema? Que la política monetària per impulsar l'economia és molt lenta. No és fàcil, no funciona. Per entendre, la política fiscal és molt senzill. Si et baixen els impostos, automàticament el mes que ve ja tens més diners per gastar. En canvi, la política monetària, que toca els tipus d'interès, fins que això es trasllada a les decisions que fem nosaltres de consum, d'inversió, d'endeutament, doncs pot tardar molt temps. I, a més, per molt que baixin, si no tenim expectatives favorables, potser no invertirem. Per tant, clar, costa més, és menys efectiu, és més desagraït i, a més, no hi ha la complicitat. I això ha fet que hi hagi discussions, moltes discussions i crítiques respecte a la seva actuació. Però sense la seva intervenció als mercats financers, sincerament, tindríem molts problemes en la gestió del deute públic, tindríem primes de risc elevades i algun país hagués saltat de l'euro, possiblement. O no hagués saltat, però senzillament ara no tindria accés als mercats financers.
Com ja se sap, qui serà la següent presidenta del Banc Central Europeu és Christine Lagarde. No sé si ens pot fer un perfil de Christine Lagarde, com fèiem de Mario Draghi.
Bueno, ell ens ve de la gestió d'una institució molt important i realment qui estigui esperant un canvi radical a mi em sorprendria molt, perquè ha donat també moltes senyals en els darrers anys de que és necessari, el propi Fons Monetari Internacional ha fet referència, era necessari que els governs tinguessin un paper molt més actiu. I, per tant, diguem-ne que per entendre'ns aquesta visió més del que li diem els falcons monetaris, la política monetària, que són sobretot els que diem, no? Aquests representants de les economies més del nord d'Europa, que estan menys endeutades i estan més preocupades pels nivells d'estalvis i l'austeritat, doncs ella ha reivindicat des d'altres institucions que, sisplau, els governs que tenen marge, que no som nosaltres. Ja sabem que al sud d'Europa no ho podem fer, però al nord d'Europa sí que hauria d'estar activant més l'economia. I jo crec que continuarà. Continuarà. També és veritat que ha gastat tanta munició Draghi en tots aquests anys que poc marge li queda, de política monetària, poca cosa diferent pot fer. Però jo no crec que canviï l'orientació de política monetària.
Josep Lladós, professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Fins la propera.
Bon dia, moltes gràcies.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de Primera Hora. I tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.